pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Hora L, Catalunya Central, Eli Pagán.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Arrenquem. Comencem 9 hora i la Catalunya Central. Tenim sol a des d'ara al centre de Manresa, Sant Domènec, i tenim només 8 graus de temperatura. Els explico què és el que farem i tindrem en aquest hora i la Catalunya Central d'avui dilluns. Primer de tot, nosaltres avui coneixerem la figura del Joan Escolies. Ell és historiador, és periodista i també és escriptor. És nascut a Manresa, viu a Sabadell i treballa a Vic. El Joan Escolies acaba de treure el llibre. Avui coneixerem la seva figura com a periodista, com a historiador i com a escriptor, i parlarem també del seu darrer treball. En Joan Escolies, doncs, que avui ens acompanyarà en aquest hora i la Catalunya Central. Com tots els dilluns, nosaltres anirem fins a la Manresa FUB, i avui nosaltres volem parlar del CISAR, ja ho saben, d'aquest centre d'innovació que hi ha a la Manresa FUB, i és que estudiants de Medicina i Infermeria han après a treballar per segona vegada conjuntament a través d'aquest centre i amb aquest centre. En parlarem avui en aquest hora i la Catalunya Central, que ara mateix comencem. Una ciutat de Manresa que ve dels actes institucionals a les festa de la Festa de la Llum. La pluja va fer leguits especialment divendres, dijous, com ja era d'esperar i com ja va anunciar els administradors de la Llum. Centenars de persones van portar l'aigua des del parc de la Sèquia fins a la ciutat de Manresa, fins a l'església del Carme. Això era dijous al vespre, quan l'aigua arribava, començava l'encesa de la nova llum a la plaça Sant Domènec de Manresa i també la Concòrdia. El dia de la llum arribava amb pluja, una pluja que va fer leguitza als actes institucionals, com ara, doncs, que van començar amb aquestes misses a l'església del Carme, enguany presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova. Després, el pilar de la colla castellera Tirallongues, que la van poder, malgrat la pluja, fer aquest acte, i després arribava la tronada i la vetllada de la imatgeria de la ciutat, amb un dia de la llum que també centenars de persones van visitar i van participar en la jornada de portes obertes del Museu del Barroc, que justament feia un any de vida, i també en totes les activitats programades. La Guitza també va fer dissabte la inauguració del monòlit que s'ha posat al Passeig del Riu i que ha donat a la ciutat el Club Atlètic Manresa, que són els administradors de la llum d'enguany, un monòlit en la qual hi ha una figura de dos corredors, un home i una dona. En aquest dissabte i en aquest cap de setmana, on també s'han celebrat una nova edició d'aquests Jardins de Llum. Una festa de la llum, però que no acaba, que continua. Avui s'entrega el premi Joaquim Amat Piniella aquesta tarda a les 7. En aquest cas, el guanyador del premi és el periodista de 3CAT, Xavier Coral, i també hi ha d'altres activitats al llarg d'aquesta setmana que culminaran la setmana que ve amb la Fira de l'Aixada, l'1 i 2 de març, la Fira de l'Aixada de Manresa, i que acabaran, com sempre, com és habitual, amb la Transsèquia. I avui han començat les obres de la tercera fase de la remodelació del sector del centre de Manresa, que aquest dilluns ja s'ha traslladat a la plaça Independència, després que ja s'hagi finalitzat la primera fase al carrer Pompeu Fabra i la segona gairebé completada al carrer Cardenal Lluc. Els treballs inclouen la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram, l'ampliació de voreres fins a 4,45 metres i la plantació de més d'una cinquantena d'arbres en tot l'entorn. El projecte continuarà posteriorment al carrer Sa Closa. Tragèdia a Camps, al municipi de Fonollosa. Aquest dijous, un nadó d'11 mesos va perdre la vida després de ser atacat pel gos de la família. Els fets van tenir lloc a casa dels avis del nadó i l'atac del gos va causar lesions que no van poder superar. Els Mossos d'Esquadra consideren aquest fet com accidental. Els serveis d'emergència, incloent una unitat del sistema d'emergències mèdiques i un equip de suport psicològic, es van desplaçar al lloc dels fets per atendre la família afectada. Malgrat els esforços, el nadó no va poder superar les lesions causades per l'atac de l'animal. animal. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes d'aquest incident. Tot apunta que es tracta d'un accident domèstic, però les autoritats continuen recollint informació per tal d'esclarir aquests fets. Si els parlem de la informació esportiva, els hem de dir que el Centre d'Esports Manresa va empatar ahir un gol, un empat in extremis agònic per part del Centre d'Esports Manresa, que empatava a un gol ahir davant del Sant Cristòbal en un partit que es disputava al pavelló, al Congost. Ens anem a les portades. El diari Regió 7. Els pobles petits del territori celebren l'arribada del nou servei de la banca mòbil. També parlen que Jardins de Llum oblida la pluja i tanca amb un balanç satisfactori. Ens n'anem a l'equip Berguedà. Aquests són els títols per viatjar en transport públic que el Berguedà podrà utilitzar a partir del juny. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha afirmat aquesta setmana en una compareixença al Parlament que la integració de la Sedena Corona serà una realitat per Sant Joan a tot estirar. Ens anem al Nació Digital Solsona. El Consell d'Infants de Solsona cedeix gots reutilitzables per a actes d'escoles i entitats. I ens anem a l'infonoia.cat. El món digital protagonista del primer concurs de fotografia de dones amb empenta. Anem per la informació meteorològica, un dilluns tranquil meteorològicament parlant, on tindrem domini del sol i on les màximes avui poden arribar als 18 graus de temperatura.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana'm més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Avui parlarem d'història, però també de periodisme, també de docència, perquè el nostre convidat d'avui és historiador, és periodista, és professor. Ha escrit sobre figures tan rellevants a la nostra història com Selves i Carner, Francesc Macià, Josep Tarradellas, Ernest Lluch, i me'n deixo, entre molts altres. També escriu novel·les. Avui parlarem de la seva última novel·la, que és aquest Veí ben estrany que tenim aquí. Avui el nostre convidat és el Joan Escolia. Joan, benvingut, gràcies per ser avui aquí.
Doncs gràcies a vosaltres.
Farem trajectòria, parlarem també d'aquesta última novel·la, perquè el Joan és... Joan, ets manresà.
Jo soc manresà.
Això no és perd, eh?
Això sí, sí. A tot arreu on vaig tinc l'etiqueta i em presento com a manresà, això sí.
On vas néixer i créixer?
No, jo vaig néixer aquí a Manresa, bàsicament al barri de la plaça Mallorca, carrer Torres i Bages, i després, per circumstàncies familiars, diguem, per la feina del meu pare, doncs vam anar a viure, quan jo tenia 8 anys, l'any 84, a l'Hospital de l'Infant.
Home, Déu-n'hi-do.
Al Baix Camp, sí. I aleshores, clar, això ha fet que m'hagi mogut sense ser molt d'un lloc i d'un altre, tampoc, diguem. Mai m'he sentit d'allà. Sempre m'he sentit més d'aquí, però clar, no m'he socialitzat aquí. Aleshores, sí que és veritat que els caps de setmana sempre veníem aquí a veure els avis, és a dir, que la relació ha estat constant, no? I jo he tingut els avis doncs, fins fa poc, diguem, que han anat morint. La veritat és que veníem molt a veure'ls i bueno, encara tinc aquí la meva tieta, la meva cosina, no? I tinc família encara, i justament doncs, bueno, aquests dies també estava per aquí, vull dir que vaig venint, però clar, això ha fet una mica que potser la gent d'aquí de Manresa digui, aquest no l'hem vist a l'associació, potser un dia el veiem al Cursal, que ve a teatre i tal, però no l'hem vist, i aleshores allà hi vaig estar fins a començar la universitat, llavors ja vaig anar a Barcelona, després vaig anar a treballar, vaig anar a viure a Londres, vaig tornar, he viscut a Santa Perpètua de Mogoda, que és una mica d'on parla el llibre aquest, la novel·la que he fet ara, ara visc a Sabadell, i per tant, sóc una mena d'aquí d'allà, no? I potser la gent de diferents llocs diuen, no, l'hem vist passar, però no sabem exactament el què, no?
Com eres de petit? No sé si eres un noi aplicat, estudiós, molt inquiet.
Jo era bon estudiant.
Molt bon estudiant?
Vaig criar molt amb els avis, i per mi els avis sempre han estat molt, molt, molt importants. Era un noi que li agradava molt llegir i escriure ja des de sempre, que li agradava molt la història, i justament el que passa és que jo anava amb un l'avi matern, el meu avi Miquel, anava molt a buscar fòssils per les bocardes, diguem, a Sant Fruitós, per Calders, etc. No? I tenia la idea molt de ser paleontòleg, diguem, tenia quan era petit. Per tant, no vaig fer, diguem, història pròpiament, perquè vaig pensar doncs, que em dedicaria a buscar fòssils, i vaig fer tota la carrera de biologia precisament per això. Vaig estar 4 anys, em vaig llicenciar, vaig començar un doctorat en paleontologia, i després no em va acabar de convèncer, i vaig tirar més cap a la branca del periodisme i de la història i això. Però ja eren coses que m'agradava de petit. O
sigui, però el primer és biologia. El primer que fas és biologia.
Sí, vaig fer biologia a la Universitat de Barcelona amb els 4 anys, diguem, que tocaven, i quan vaig acabar vaig començar un doctorat a la Facultat de Geologia. Però no em vaig veure, diguem, fent allò, potser no era el moment, i aleshores vaig pensar què faré ara amb la meva vida, diguem, ara d'escriure. Vaig pensar fer la carrera de història, són 4 anys, potser serà massa, i aleshores vaig fer un segon cicle de periodisme. Em vaig llicenciar en periodisme, em vaig posar a treballar, vaig començar a treballar bueno, al Seminari del Temps, per exemple, vaig treballar a Com Ràdio, que ara ha desaparegut, seria la xarxa, i després vaig anar a parar, diguem, a la Generalitat fent de responsable de comunicació al Departament d'Universitats, vaig estar al voltant de 2 anys, quan hi havia el primer govern del Pasqual Maragall, diguem, fins que vaig veure per dins com funcionava tot, una mica esgarrifat, segons com.
No et va agradar?
No em va agradar perquè vaig veure coses de la política que no em convencien, diguem. I aleshores, quan hi va haver la crisi de l'Estatut, el 2006 o així, jo ja havia decidit que plegaria, diguem, que ja en tenia prou. I aleshores va ser una oportunitat que, com que ja feia temps que pensava, bueno, doncs el que tinc el cuc aquest més de la història, però més de, diguem, de ser algú que busca com el fons de les coses, diguem, doncs vaig decidir, juntament amb l'Esther, diguem, la que és la meva dona ara, de marxar fora, i vam anar a fer un màster a Londres. Jo vaig fer un màster de nacionalisme i conflicte ètnic a la Universitat de Londres, a l'any més meravellós que he passat de la meva vida, segurament, perquè realment et llevaves al matí, anaves a la biblioteca, a la British Library, a llegir tot el dia, fins a la tarda. A la tarda tenia 3 hores de màster. L'any demà era el mateix. És a dir, en aquell any, jo crec que bueno, els llibres que he llegit en aquell any no els he tornat a llegir mai més, no? I clar, allò et genera un pòsit molt de coneixement i de poder llegir moltíssim, de veure una gent també que fan una educació molt de molt contacte amb els estudiants, de molt de debat, no? Que aquí potser no estàvem acostumats, almenys al que havíem vist, que era més impartir aquesta lliçó magistral sense que participessin tant. I aleshores, quan vaig tornar, ja tenia clar que volia continuar, diguem, la carrera acadèmica, ser professor d'universitat, i això, primer vaig fer el doctorat d'història basat en la vida del Josep Tarradellas, no? Els primers 40 anys del Tarradellas. Vaig estar molt a fons posat en la tesi, vaig fer la tesi en 2 anys. Vaig començar el 2010, vaig acabar el 2012. Aleshores vaig seguir publicant llibres. Això ha fet també que durant tots aquests anys del mig, diguem, per dir-ho així, no hagi publicat llibres de ficció, que he seguit escrivint ficció, que passa que unes vegades és perquè jo no m'ha agradat el que havia fet, o l'altre és perquè l'editor no li havia agradat, no han sortit aquests llibres, però el que han sortit són llibres dels que comentaves abans, no? Moltes biografies, etc. I tot això m'ha ajudat, diguem, a fer la carrera acadèmica per arribar, ja fa més anys que faig de professor a la UOC, i ara doncs deu fer 5 anys o una cosa així que estic fent de professor a la Universitat de Vic, a la Universitat Central de Catalunya, a la Facultat de Comunicació i Empresa que està a Vic, no? Encantat, jo crec que he arribat al lloc on volia arribar i estic content de cada dia, realment em desperto alegre de poder fer de professor amb els, allà on estic, no? Sí, sí.
En parlarem. No us veu plantejar mai quedar-vos a Londres, Joan?
Jo sí, però l'Esther no. Llavors, l'Esther potser ja va marxar més amb el pensament de tornar i aleshores, quan nosaltres vam tornar el 2007, va ser una mica de dir, bueno, clar, vam haver de començar a buscar feina, ens va replegar la crisi econòmica, això també limitava el mercat laboral, jo volia iniciar una altra, diguem, una altra via. Tampoc va ser fàcil, diguem, el retorn. També quedar-te allà potser havies d'haver treballat, de treballar de qualsevol cosa, i nosaltres ja partíem d'unes feines, amb un sou, amb un estatus, etc., que vam pensar que el màster també ens ajudaria al tornar, i no va ser així. És a dir, a mi m'ha ajudat acadèmicament, però encara el 2007-2008 hi havia gent, diguem, de headhunters o de gent de recursos humans que em deien que com és que havia deixat la feina aquí si és que m'avorria i per això havia anat a estudiar a Londres, no? És a dir, no, encara era un moment, potser ara s'aprecia més, però aleshores era un moment que no s'apreciava molt el fet d'haver marxat a fora. Fins i tot amics meus, no? Em deien, a tu què et passa, no? Si tens una feina aquí, què és el que vas a buscar, no? I realment, bueno, el fet d'anar fora sempre, és que el mirall de les universitats estrangeres sempre et crida, no? Perquè no vol dir que aquí no ho fem bé, però bueno, hi ha llocs que penses, home, no ho sé, això és el mai, no?
Parlarem d'unes quantes personalitats a les quals no has treballat, has investigat, has publicat. Deies, comencem pel primer, doncs, que és no, aquesta tesi.
Sí.
Per què Josep Tarradellas, Joan?
Bé, doncs també per aquestes casualitats de la vida. Quan vaig ser a Londres, va venir un amic nostre, va començar ell, diguem, a buscar informació als arxius nacionals britànics. Jo hi vaig anar, vaig trobar una documentació de la Primera Guerra Mundial i al tornar vaig seguir aquesta documentació i d'això em va sortir un llibre que era sobre Joan Soler i Pla, que era el pare dels voluntaris catalans, dels catalans que havien lluitat a la Primera Guerra Mundial. Aleshores, quan ho vaig presentar amb la persona que m'assessorava, que era l'Enrico Soler de Cal, catedràtic d'Història de la Universitat Pompeu Fabra, primer em va dir, si vols escriure no et posis a fer tesis perquè no tindràs temps, etc. Quan vaig haver fet aquest llibre, em va dir, home, això ja era la tesi. Jo estic, home, ja he fet aquest camí, doncs ara continuo, no? I llavors, un dia, a l'Arxiu Tarradellas, vaig coincidir amb la directora de l'Arxiu Tarradellas, la Montserrat Catalán, i ella em va dir, mira, doncs aquí s'estan tirant endavant uns volums, el president Tarradellas se n'ha escrit alguns llibres, però no hi ha tampoc una biografia així molt, molt ben feta, global, etc. I vaig pensar, doncs, escolta, em va semblar interessant, i vaig començar a estudiar la figura del president Tarradellas els primers 40 anys, diguem, fins a la Guerra Civil, que potser és la part, jo vaig començar pel començament perquè em semblava que era el que havia de fer. Recordo que a la defensa de la tesi hi havia el Joan Beculla, que estava de tribunal, i quan va acabar, ell amb el seu posat, no, em va dir, està clar que vostè continuarà estudiant Josep Tarradellas, no? I jo aleshores pensava, ni parlar-ne, o sigui, he estat aquí dos anys posat amb aquest senyor, ja n'he tingut prou, jo aquí ho deixo, no? I al final vaig anar fent altres llibres enmig i anar escrivint i un dia et trobes amb el... Bueno, has fet la biografia aquesta de 1000 pàgines que dius, no sé com m'ha sortit això. Realment no ho sé. És a dir que moltes vegades quan acabo de fer un llibre, us ho cregueu o no, ja m'acabo i ben surt. L'he fet, però no sé com l'he fet. O sigui, o miro altres llibres, dic, bueno, no ho sé. Vaig estar moltes hores a davant de l'ordinador, no? Però... apassionat, fent allò, però vull dir que bueno, clar, escriure tant tampoc no saps com ho fas.
Què destacaria d'aquesta figura de Josep Tarradellas?
Clar, és una figura que, com que engloba pràcticament tot el segle XX, seguint la seva vida pot seguir la història del catalanisme. Per tant, estudiant la seva figura, jo he après molt de la història del propi moviment català, diguem, no? El nacionalisme català. Llavors, passa moltes fases i els polítics actuals agafen del president Tarradellas allò que volen, no? Aquesta part me la quedo, aquesta part no me la quedo. Era una persona que realment tenia les idees molt clares del que volia fer. I un dels meus interessos era provar d'explicar al president Tarradellas sense agafar una posició en el sentit en què cadascú es pugui llegir a través de la biografia del llibre i pugui dir, bé, jo estic d'acord amb aquest senyor, no? Uh-huh. Però desbrossant-lo una mica de mites i de mirades allò interessades, que és bàsicament el que hi ha hagut, no? Hem de pensar també que la generació com la meva, diguem, d'escriptors o d'historiadors més joves, que no hem conegut aquests personatges, ens és més fàcil també apropar-nos-hi, perquè fins ara el que hem tingut són un seguit d'historiadors que ara s'estan jubilant, que clar, van participar de l'antifranquisme. Una part d'aquests historiadors van participar de l'antifranquisme al SUC. SUC i Tarradellas eren dues coses que no lligaven en absolut. Per tant, la mirada sobre Tarradellas estava molt condicionada amb la pròpia mirada política, no? Uh-huh. I jo és una cosa que sempre mirava de distanciar-me, no? En el sentit de dir, buscava una distància. No és... És a dir, el Josep Tarradellas m'ha acabat interessant tot el que he anat veient que havia fet, però no era un personatge que d'inici pogués sentir com una atracció, diguem, com en Selves Carné, per exemple, no? En Joan Selves Carné, que era algú que recordo que l'any 2001, aproximadament, el Quim Maloi va fer una exposició de joves i republicans. Jo no la vaig veure, però tenia el llibre del catàleg de l'exposició, aquells joves que anaven caminant, i una bandera com republicana de fons, el Joan Selves allà al mig de tots, no? I saps com, m'imagino com el club dels poetes morts,
sí,
aquell que
sí,
s'apropa
sí.
a la vitrina,
sí,
no? I diu, escolteu el que diuen, no? Doncs aquells joves republicans, sobretot en Selves, em cridava, no? Era com si necessités que el tragués d'allà. I durant molt de temps havia perseguit fer la biografia d'en Selves. El que passa que no trobava qui econòmicament m'ajudés a fer la biografia. Fins que al final vaig parlar amb la Fundació Irla més endavant i l'Ajuntament i tot plegat i van veure doncs, que valia la pena. No? I jo volia sobretot biografiar en Joan Selves perquè em semblava, i encara m'ho sembla, que és un personatge, o sigui, un polític realment honest, diguem, en el sentit en què el podríem fer servir de mirall del que ha de ser un polític, no? Algú que diu, bueno, jo tinc la meva opció política, però el que vull és, sobretot, resoldre les coses a la gent, no fer negocis, ni fer posar-me... I...
Me'n deuen haver de pocs d'aquests, jo sé que n'hi ha molts, potser, però...
No ho sé, a vegades potser som molt... Clar, potser som molt exigents amb els polítics, també, no ho sé, perquè al final nosaltres tampoc no som ni àngels ni dimonis, no? És a dir, som una barreja, no? Però la qüestió és que si em diguessin, mira, poso un exemple d'un polític, doncs sempre t'agafaria en Joan Selves, no? I et diria, mira, aquest em sembla, per la documentació que he vist, que em sembla que aquest podria ser un bon exemple de bon polític, al marge de la ideologia que tingui cadascú. I potser un dia sortirà documentació que em desmentirà, no? Però de moment...
De fet, tenim aquest acte, que es va fer aquí.
Sí,
aquí,
molt content, la veritat és que sí.
Aquí a Manresa, sí. de la presentació.
De la presentació.
Sí. Clar, n'hi ha molts. Francesc Macià.
Clar, Francesc...
És molt diferent a Josep Tarradellas?
Sí, Francesc Macià és una persona que sabia ell perfectament que la gent se'l mirava i que tenia un encant. És a dir, és el primer polític modern en el sentit que ell agafa les criatures, fa petons, dona la mà, saluda, d'una forma molt popular, diguem. I aleshores això, a diferència de Josep Tarradellas, per exemple, que Josep Tarradellas és una persona molt alta... Que manté més potser un cert distanciament, quan és gran ja no, però de jove un cert distanciament. Són dos polítics d'altra banda que saben que no saben fer bons discursos perquè no tenen una dicció molt, molt clara o molt prou abrandada, diguem. És a dir, per exemple, si els compares amb Companys, Lluís Companys era una persona que sabia fer molt bé discursos. En canvi, Macià no volia anar al Parlament a explicar-se perquè sabia que no parlava prou bé, no? I aleshores, en canvi, la imatge és una cosa que Francesc Macià té molt clar, que ell impacta en la imatge. I jo sempre explico anècdotes, per exemple, d'ell anant al balcó d'un ajuntament i la gent aclamant-lo, no? I l'alcalde dient,
parla.
Macià, esperen que parli, no? I ell respon, per què volen que parli si ja m'han vist, no? És a dir, ell sap molt bé l'efecte que fa, no? O els homes,
però,
per exemple...
És molt modern, podríem dir-ho així.
És molt modern. És que ell és com el primer polític modern que... amb totes les paraules, diguem, que té el catalanisme. Per això la seva imatge és tan icònica i arrossega tant el votant, per dir-ho així, no? Hem de pensar que és això. La gent quan anava al sastre, per exemple, els homes, anaven al sastre i deien, jo vull un vestit gris macià. I el sastre ja sabia quin color era. És a dir, que això ara és difícil que passi amb un polític, no?
Sí.
Vull dir que realment tenia aquest impacte. I això és una cosa que... Bueno, Macià l'he estudiat i m'agradaria seguir-lo estudiant també, perquè és algú que cal també una mirada desbrossada moltes vegades de mites, d'aquestes mirades més interessades.
Ernest Lluch.
Sí, Ernest Lluch va ser directament un encàrrec de la Fundació. La Fundació em va contactar i em van demanar si podia fer la biografia. Ernest Lluch... Vaig anar a conèixer les diferents persones que l'havien contactat, vaig parlar amb moltíssima gent. Com que era un personatge recent, vaig fer servir molt aquestes entrevistes. El lloc on segurament em va costar més de que se m'obrissin va ser el País Basc. El País Basc, la gent del País Basc és peculiar, diguem.
Més tancadots.
Sí, diguem. Josep Tarradellas no tenia basquitis, jo tampoc, és a dir... peculiars, diguem, deixem-ho així, a diferència de València, per exemple. A València de seguida, diguem, t'expliquen molt de Bernès, a favor o en contra, però són molt oberts. I després el que em va sobtar més o em va colpir més és sobretot el moment de l'assassinat. Jo crec que realment les pàgines dedicades a l'assassinat són les pàgines que, de totes les que he escrit, les que m'han costat més d'escriure, en el sentit que encara que ja saps cap on vas, quan arribes al moment, no?, d'haver d'escriure allò, no?, d'haver d'escriure el moment en què surten unes persones al garatge de casa, no?, quan tens una persona que has convisgut amb ella doncs dos anys...
Suposo que els que hi érem en aquella època, no?, i que...
Clar, nosaltres recordem, present, no? Exacte, sí. Jo recordo la tarda doncs, que estava al setmanari El Temps que van dir, no?, han assassinat l'Ernest Lluch, no?, i et quedes... És a dir... Clar, ho recordo perfectament, no? Igual que nosaltres recordem les Torres Bessones, per exemple, on érem, no? Això només s'entén si s'ha viscut, no?, realment, aquest moment. Però escriure-ho és com, bueno, ara ho he de posar així, negre sobre blanc, no?, i d'explicar la situació, i aquestes últimes hores, doncs, és una cosa que acabes amb angoixa, no? No sempre, vull dir, normalment escric i no acabo mai amb angoixa, diguem, ni les novel·les, ni res, no? Però aquest moment sí que recordo, sí...
Parlant de les novel·les, tenim aquesta Un veí ben estrany, però no és la primera teva novel·la. Quina és la primera?
La primera va ser L'ocell de la pluja. Sí. L'ocell de la pluja és una novel·la que bàsicament hi havia com dues parts, amb dues visions sobre una mena de relació que s'havia trencat. I aleshores aquesta novel·la, fa molt que la vaig escriure, va guanyar un premi, el Premi Ciutat d'Elx, de narrativa, el 2003, diria, o així, 2002-2003, i bé, i aleshores doncs a partir d'aquí vaig fer un recull de contes que es deia Trailers, que és el que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda a l'any 2005, si no m'equivoco, i aleshores després doncs quan vaig tornar de Londres justament vaig publicar ja amb en Josep Cots amb edicions de 1984 vaig publicar Contes Bàrbars, que ja anava una mica en aquesta temàtica més social, no? És a dir, que a mi el que m'interessa molt de les novel·les o de la literatura en si, crec que la literatura el que ha de fer és fer pensar, fer qüestionar a la gent a partir de la lectura diferents coses, no només que s'ho passin bé, sinó la meva missió no és que el lector s'ho passi bé, sinó que el lector pensi sobre una cosa que li ha plantejat i després que tingui una funció com de història social, és a dir, en el sentit en que si d'aquí 30 anys, per exemple, doncs algú vol saber què passava a l'extraradi de Barcelona en els anys 20, doncs pugui agafar-se un veí ben estrany i digui, ah, val, hi havia aquests personatges, hi havia aquestes dinàmiques de frustració de joves, de la immigració, del populisme, del no sé què, i pugui, més o menys, fer-se una idea, igual que nosaltres, doncs llegint Les Canyapobres, o llegint Vida Privada, o llegint La Passa del Diamant, podem saber més o menys què pensava la gent d'aquella època, no? O sigui, per mi aquest és l'element bàsic, sí.
Parlem, doncs, d'aquesta última, que és aquest veí ben estrany. Què podem explicar, Joan? Perquè, clar, amb els llibres...
No, podem explicar moltes coses. És a dir, podem explicar que bàsicament, l'acció se situa en una urbanització de l'extraradi de Barcelona és una organització que està situada, és on jo he viscut, és a dir, està situada entre la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. És una situació en la que hi ha un senyor gran, que es diu Folk, que observa amb un veí que acaba d'arribar. I aquest veí, que es diu Armanguer, és un jove, d'uns 30 anys, i ell, el Folk, és un vidu, que viu sol, els seus fills no li fan cas. És una mena de Gran Torino, perquè hagi vist la pel·lícula, però real. És a dir, jo dic que el Gran Torino, el que ens expliquen és aquest Clint Eastwood que viu en els suburbis de Detroit, que és un senyor que es fa amic dels immigrants i que es deixa matar per uns immigrants, però això a l'Amèrica real no ho veiem. És a dir, això és una pel·li de Hollywood, però quan tu... Jo aquest estiu, per exemple, he estat en aquestes zones del centre dels Estats Units, aquests Clint Eastwood no els he vist, n'he vist uns altres, no? Aleshores, jo el que faig és explicar la vida d'aquest Folk, que es qüestiona aquest seu entorn en el sentit del panorama ha anat canviant, no? I això ho pot veure qualsevol, no només a l'Extraradi de Barcelona, ho pot veure a Manresa, podem veure que la Manresa d'avui, el panorama humà és completament diferent a la de fa 15 anys o a la de fa 10, i per tant la gent es qüestiona coses respecte a això. I aleshores hi ha la contraposició d'aquest jove, que és un jove que li han dit, si estudies, si et formes, si fas això, fas allò, tindràs una feina, bé, en condicions, etc. I ell veu que no. És a dir, que té 30 anys i que encara té totes les coses per fer, que encara que estigui molt format no ha trobat una estabilitat. I per tant, el senyor Folk ens va explicant com és aquest Armanguer, justament vinculat amb el seu entorn, i quina responsabilitat té la gent gran en haver conformat aquesta societat, en ell mateix, diguem, l'Armanguer, la situació que té amb el seu entorn, ha acabat esdevenint alcalde, això es pot dir també, de la població, i hi ha un tema d'un crim en el mig d'aquesta població, que és el que fa avançar una mica el fil de la història. Tot això per què? Doncs per generar un seguit de preguntes amb el lector. És a dir, la idea del llibre bàsicament és agafar el lector i dir, molt bé, tu sobre la immigració, el populisme, les oportunitats dels joves, la situació de la gent gran que està sola, els canvis que hi ha hagut, tens una posició determinada. Molt bé, jo et porto ara davant d'aquest cas, m'acompanyes durant 160 pàgines, a veure si al final segueixes pensant el mateix que al començament. Pot ser que sí, pot ser que no, però en qualsevol cas li generes com un, diguem, unes preguntes. I per tant, el fet de generar aquestes preguntes en el lector és el que... És la meva feina, diguem.
Peculiar, el senyor Folk, també.
Per què?
Més per les primeres pàgines, sí. que he pogut llegir del veí ben, sí, estrany, m'ha semblat peculiar, no?
Però en quin sentit?
M'ha fet riure.
T'ha fet riure.
M'ha fet riure. No sé si és la...
Sí,
no?
sí, clar. Ai. Ell és un, bueno, és un treballador d'una paperera que està jubilat, que no surt de casa perquè té unes dificultats per caminar, per respirar, etc. I s'ha quedat a casa seva. La realitat que coneix és,
sí,
el que veu en el diari, sobretot, el que llegeix en el diari i el que veu a la televisió. I aleshores ell es troba, que això és el començament de la novel·la, diguem, que a l'altra banda hi ha aquest veí, que és alcalde, ja ho sabem des del començament, i sabem que hi ha el que en l'actualitat en diem un escratxe, una gent que, sí, que critica l'alcalde. I a partir d'aquí, doncs ell va descabdellant tota aquesta història, no? És un observador que fa temps que no observa fora, i que el fet que hagi vingut una persona nova a l'altra banda del carrer li fa reflexionar sobre ell mateix, és a dir, sobre allò que veu i sobre el pas del temps, per tant, i sobre ell mateix, sobre com ell treballava a la paperera, que de jove doncs havia començat a treballar allà i havia anat pujant, però mai se n'havia mogut, fins... En canvi, el cas del jove, que és un jove doncs, que les oportunitats laborals té les que té, no? I per tant hi ha tots aquests paral·lels que es van trobant a través de converses, a través de les vivències.
La idea és continuar amb novel·la, Joan?
La idea és que, com que aquest temps et comentava que jo havia anat escrivint ficció, jo tinc una altra novel·la exactament de la mateixa mida que aquesta, que passa en aquesta urbanització mateix de l'Extraradi de Barcelona. La meva idea, això ho dirà els editors, però la meva idea és que d'aquí un any, diguem, poguéssim estar amb aquesta altra novel·la, que és del mateix univers, diguem, és a dir, que és del explicant altres persones, però d'aquest mateix univers, d'aquest Extraradi de Barcelona, amb alguna altra temàtica, però que està ja escrita, és a dir, que la idea és continuar. El que sí que hi haurà és una pausa en la publicació de llibres de no ficció. Uh-huh. És a dir, els llibres de no ficció aquesta cosa d'aquests 10 anys de publicar tants llibres, això s'ha acabat? S'ha acabat. És a dir, més endavant en faré algun altre, però serà gruixut, serà més temps, però no serà aquesta cosa d'haver publicat tant, perquè per la meva pròpia, diguem, trajectòria com a professor no ho necessito ja, diguem, el currículum ja he fet el que volia, i per tant ara el que faig sí que és fer articles acadèmics, però publicar ficció tanta com no ficció tanta com l'he publicat, això no.
I ens queden 3 minutets, Joan, i com a professor, com ets? És a dir, t'agrada també buscar, fer pensar també, doncs, els alumnes, com arriben ara també els alumnes?
Jo sempre els dic que la meva funció és, no és dir-los què han de pensar, sinó fer-los pensar, i ells els podries entrevistar, jo crec, vull dir que ells ho saben, que des del minut 1 el que fem és parlar molt. Sí que els faig la classe com magistral, però molt dinàmica, amb moltes preguntes. Moltes preguntes perquè ells participin. Nosaltres tenim un jovent que són bons, però que moltes vegades hi ha coses que no se les han preguntat, simplement. Perquè se'ls ha anat empenyent fins a on són, perquè les circumstàncies no els hi han portat, perquè no s'han parat a pensar-ho. A vegades saben més coses de les que nosaltres ens pensem, o són igual de capaços de fer reflexions, però ningú els ha posat la pregunta davant, no? Quan tu li poses la pregunta i la vas estirant, doncs aquest estudiant, en aquest cas, és capaç d'anar descandallant. Jo m'ho passo molt bé, la veritat és que molt, molt bé, o sigui, ho deixo molt fent les classes, i espero que continuï, vull dir que és la meva... Saps allò que dius? He arribat a... al lloc.
Home, se't veu amb la cara, quan sí. Parles de...
Sí, perquè estic content, és a dir, estic content de... I també és molt gratificant que... És a dir, quan nosaltres tenim alumnes de 20 i pico, 30 grups, no? 20 i pico, 30, els grups que tenim, són grups que, no ho sé, diguem, si saps conduir la classe no es desmarxa tampoc, vull dir, els deixes les regles clares del començament, i malgrat que tinguin el portàtil, saben que no poden tenir el mòbil, que no poden fer servei, que... I al final, si ets franc amb els alumnes i veuen el que vas i que ells aprenen també, a mi em responen, vull dir que hi haurà de tot, però em costa una mica a vegades d'entendre els mestres que es queixen tant amb nivells inferiors, diguem, de la seva feina. Perquè, potser perquè jo he tingut altres feines abans, i com que estic tan content amb la que faig, em costa molt de quan sento mestres que es queixen dels alumnes, de tal... penso que potser hi ha un punt de vocacional que els hi falta, i és una feina que si no fas realment amb moltes ganes és normal que t'acabi, que potser t'acabi desgastant, no, la feina. És a dir, tu has de, ja saps el que hi ha, és a dir, saps que de 30 alumnes que tens a classe, doncs, escolta, arribaran uns quants a bon port i uns altres no arribaran, uns altres faran unes altres feines, el que sigui, però nosaltres estem, doncs, per acompanyar-los, per donar-los el màxim d'informació, de coneixement que sigui possible, i en això estem.
Joan, al continuar treballant, han passat els 30 minuts molt ràpid, no volíem acabar, que tenim aquest,
sí,
l'11 de setembre, també suposo content, no?
Molt
de
content.
De venir a Manresa,
sí.
I que...
La veritat és que sí, que quan de fet, com ho vam proposar, vaig dir que sí de seguida, perquè és això, és a dir, encara que no em vegueu cada dia pel passeig, jo soc un manresà de pro, vull dir que no, l'altre dia em deien, Manresa, tal, dic, Manresa és més bonic que Girona, el que passa que, s'ha d'arreglar una mica algunes coses, però escolta, vull dir que no, Manresa endavant i el que calgui, sí.
Joan, a seguir treballant?
Sí, això segur.
I fins la propera.
Doncs fins la propera, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Merci.
Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
L'Euroganga d'Artés aquest any celebra el 25è aniversari. Dissabte, dia 1 de març, els comerços surten al carrer. Durant tot el dissabte podràs triar i remenar molta varietat de productes i amb uns descomptes increïbles, amb música pel carrer, animació i moltes sorpreses. Vine a Artés, vine a l'Euroganga. Organitza Obertés, Unió de Botiguers d'Artés.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagani.
Nosaltres ja saben que sempre tots els dilluns en aquest hora i la Catalunya Central ens guardem uns minutets a ràdio per anar fins la U Manresa FUP. Avui nosaltres els volem parlar d'aquest CISAR, d'aquest Centre d'Innovació en Simulació de Manresa i de que estudiants de Medicina i Infermeria han treballat de manera interdisciplinària en aquest centre. Avui nosaltres hem convidat a l'Anna González. L'Anna, ella és la coordinadora d'aquest programa de simulació en els estudis de Medicina de la UBIC UCC i també és membre d'aquest equip, d'aquest CISAR, d'aquest Centre d'Innovació en Simulació de Manresa. Primer de tot, la saludem. Anna, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bon dia, molt bé, vosaltres també.
També. Doncs volem parlar d'aquest CISAR, d'aquest centre de simulació que tenim aquí a la ciutat de Manresa. Clar, entenc que pels estudis, per molts estudis, doncs va bé aquest centre de simulació, però clar, pels de medicina ha d'anar que olin un llum això, tenir aquest centre.
Sí, la veritat és que el centre, de fet, fa 10 anys. Aquest any celebrem els 10 anys i, per tant, bueno, tots els estudiants són benvinguts, però sí que, d'alguna manera, la simulació neix una mica dels estudis més sanitaris. De fet, infermeria va ser ja molt la precursora en temes de tallers i dels tallers van anar esdevenint aquests casos de simulació i llavors medicina també s'hi ha afegit. Per tant, sí que seria com un binomi molt guanyador d'entrada, però també és veritat que des de la universitat ja fa molts anys que tots els estudis que fem aquí, independentment de si són més de l'àmbit, diguem, social o més de l'àmbit de ciències, tots els cursos passen per simulació.
I ara ja ha arribat, no és pas la primera vegada, que hi ha aquest treball interdisciplinari en què hi ha estudiants de medicina i infermeria.
Exacte, és la segona vegada que ho fem. Ho vam fer ja la prova pilot, diguem, fa 2 anys, i sempre ho hem fet amb els estudiants de 6è de medicina i amb les de 4 d'infermeria. I llavors ara aquest any ho hem reprès una altra vegada. En realitat, amb número d'alumnes és bastant important, estem parlant de més de 200 alumnes, perquè, clar, són de dues facultats diferents, la de Vic i d'aquí de Manresa, i entre els dos estudis ja et dic que ens anem una miqueta més de 200 persones. Per tant, la organització i la logística, bueno, és prou curiosa, sí.
Expliquen, què fan aquests alumnes? Què els hi feu fer?
Sí, normalment ells el que reben sempre és una documentació prèvia perquè els casos s'han de preparar. Llavors ells reben, diguem, el tipus de pacient que sí que saben que veuran, algunes proves complementàries que ja té, i llavors això s'ho han de preparar. Llavors el dia que venen aquí, ells ja venen amb el grup fet, tant de personal d'infermeria com de medicina, i llavors aquí el que fem és, d'un mateix cas, diguem, d'un mateix pacient, són 3 escenaris que en diem consecutius, és com si evolucionessin en el temps, però ho fem en un matí, de manera que poden veure com un cas progressa amb el temps, però ells en realitat han vingut aquí un matí, diguem. Llavors passen diferents situacions amb aquest pacient que han d'anar resolent de manera interdisciplinar-se.
M'expliques que més o menys es podem explicar quines són aquestes situacions perquè perquè els oients en puguin fer una idea.
I tant. Bueno, doncs resulta que aquest és un pacient que representa que el dia abans va ingressar a urgències perquè tenia molta dificultat respiratòria i quan ells entren a l'habitació en el primer escenari, aquest pacient ja està a planta però té molta dificultat respiratòria i diguem que sí que sembla que en un moment es troba una mica més bé, però a poc es va trobant malament. Llavors aquí s'han de posar d'acord des del punt de vista de medicina per veure quin tractament es comença a fer i per part d'infermeria quin tipus de cures i quin tipus de suport han de fer entre els dos equips, diguem-ho així. Aquest seria el primer escenari. Llavors el segon escenari, diguem que aquest pacient encara empitjora més i s'han de començar a fer, diguem, mesures una miqueta més agressives amb un tipus de tractament més enfocat en un pacient crític, no tant en un pacient d'hospitalització, i del que s'hagi resolt, diguem, en aquest segon cas, en el tercer cas, que ja no és tan directament amb el pacient, sinó que és tota la comunicació que es fa amb la família i acompanyants. És a dir, com quina capacitat tenen d'explicar tot el que ha passat amb tot el detall i resoldre les preguntes que se'ls hi plantegin. I en aquest cas sempre entra l'equip sencer, és a dir, tant d'infermeria com de medicina, i el que fan és entrenar, doncs això, com ho explico, perquè s'entengui, perquè no hi hagi dubtes, i si hi ha dubtes, doncs tenir la capacitat de resoldre'ls amb habilitats, diguem.
Aquests serien els escenaris. Clar, també entenc que hi ha aquesta part que ara deies del final, de les famílies. Que això sortiria una mica sí. de l'àmbit sanitari, no? És a dir, de l'àmbit que ens entenguem, no? Anna, purament sanitari, però clar, també s'ha de fer.
Clar, de fet, nosaltres tant en el programa de simulació tant d'infermeria com de medicina sempre s'inclouen la part de comunicació i de treball en equip, perquè al final a ningú se li escapa que sí que són dos tipus d'estudi, que les tècniques són molt importants, però si una persona només sap fer tècniques, al final, no sé com dir, ens podria substituir un robot, m'explico, al final,
sí.
No sé, doncs com fer un electro, tothom ho pot aprendre,
exacte,
al final.
Sí, sí.
No és fer un electro, sinó explicar i justificar el per què el fas, què hi veus quan fas un electro, i d'alguna manera amb què t'orientes amb aquella pacient, no? Llavors, normalment, tots els casos de simulació sempre tenen aquesta part de que, doncs, o el pacient demana que té perquè se li expliqui, o la familiar, o demanen una mica, diguem, a curt termini, doncs, quin tipus de tractament s'haurà de fer, i sempre hi ha aquesta part que s'ha d'explicar i justificar bé els propers passos, diguem-ho així. Per tant, intentem sempre veure-ho amb una perspectiva molt global i no enfocar-ho només a la tècnica, que al final tampoc no ens aporta massa la tècnica en si, no?
Quants alumnes en aquesta segona tongada? Tot això ja ha passat, és a dir, això ja s'ha fet, Anna, eh?
Sí, correcte. Ho hem fet en 6 dies diferents, alguns dies del matí, alguns dies de la tarda, i sempre tota una jornada. Doncs des de les 8 del matí a les 2 del migdia o de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre. I sempre en aquests grups que hi ha doncs, més o menys meitat d'alumnat d'infermeria, meitat de medicina, i sempre acompanyats per un docent de cada estudi. És a dir, hi ha una persona del cos docent de medicina i una altra del cos docent d'infermeria, que en aquest cas, a més, la persona que ve dels estudis d'infermeria és experta en simulació. Per tant, tenim tant els experts, diguem, en la matèria com en els experts en la metodologia.
Quants alumnes? És a dir, suposo n'hi ha uns quants de medicina, uns quants d'infermeria, hi ha més metges que infermeres. Anna?
No, en realitat hi ha més infermeria que medicina. Sí. Però, bueno, per fer els grups queda bastant, la meitat, més o menys en un grup doncs, serien unes 12 estudiants en total, més o menys, i en aquesta proporció doncs, potser en tindríem 8 d'infermeria, sí, 8 i 5, més o menys, seria la proporció. I llavors els docents, que hi ha un docent de cada, que els acompanyen sempre quan venen aquí. Llavors, diguem que tant la Facultat de Medicina de Vic com la Facultat d'aquí d'Infermeria de Manresa, doncs, bueno, que també ha mobilitzat molts recursos humans perquè això es pugui tirar endavant i es pugui fer, diguem, amb molta qualitat, eh?
És la segona vegada, com dèiem, doncs, que es fa no, aquesta manera de treballar interdisciplinària entre Medicina i Infermeria. Quines dades n'extraieu? És a dir, quina valoració en feu, Anna, una vegada? Ja ha passat també aquesta segona, també, suposo que, evidentment, quan es fa una cosa d'aquestes, llavors es valora. Quines dades n'extraieu d'aquestes experiències, Anna?
Clar, nosaltres de cada dia, com que ja és un estudi que vam començar a fer fa 2 anys, el que hem fet també és recollir evidències i el que estem és preparant un estudi, sobretot per temes de transferència i d'autoaprenentatge. Llavors el que han fet és que cada estudiant, després de la simulació, ha omplert una enquesta i els docents també. Llavors el que fem és d'alguna manera triangular els resultats tant dels docents com de l'alumnat i també en comparació als resultats de fa 2 anys.
Hi ha algun canvi del que va passar, és a dir, de la primera edició a la segona, diguem-ho així?
La veritat és que no, havíem fet una prova pilot molt inicialment que va donar molt bons resultats i els casos són els mateixos i no els hem tocat perquè van tenir molt bona rebuda. Llavors, a vegades és millor que el que funciona no tocar-ho i no ser gaire innovador, perquè la veritat és que tothom estava molt content i molt satisfet i és una cosa que queda com molt rodoneta i canviar per canviar tampoc no té massa sentit. Llavors, les coses que funcionen és important, més que canviar-les, pensem que consolidin, que quedin consolidades i que al final sigui un producte, si vols, que puguem tenir habitualment i que sigui una experiència que puguin tenir.
Entenc que la idea és continuar.
Sí, la idea és l'any que ve, sí que l'any passat vam fer aquest peron, però la idea és l'any que ve seguir. De fet, ara ja un cop mobilitzats tots els recursos, ja tenim la logística molt entrenada, Vull dir que... M'he mirat, ara que abans em demanaves els números, i aprofito, mira, de medicina, al final han participat 82 alumnes, i d'infermeria 139. Passem a uns, això, més de 200, 220 en total.
I què hi diuen ells? És a dir, ara jo t'he demanat la valoració, també parleu amb ells de com ha anat, aquests estudiants
que
aquí participin. Sí, bueno,
clar, ells el que voldrien... Ells voldrien repetir-ho, exactament. Yeah. Com si això fos ho faig fent polles. Sí. Clar, ells sempre diuen, ho hauríem de fer més perquè ens agrada molt, perquè clar, normalment quan venen a fer simulació sempre venen, com diuen ells, amb els de la mateixa espècie, però amb els altres, clar, és molt interessant treballar, a part de que doncs, quan infermeria, per exemple, fa pràctiques, està acostumada a envoltar-se d'un personal de medicina més sènior, i llavors, per tant, són gent que a nivell doncs, de velocitat en prendre decisions, clar, doncs tens molts anys d'experiència, i al revés igual, quan medicina fa pràctiques, amb la infermeria que s'envolta, doncs és una infermeria molt professional i que fa molts anys que treballa, per tant, no estan acostumats a treballar amb una persona que dubta igual que tu.
Clar.
I que no ho té clar a vegades, i llavors, clar, doncs se senten, hi ha aquesta empatia inevitable de dir, bueno, tu no ho tens gaire clar, però jo tampoc, a veure si entre les dues l'empentem això, no?
Clar, o sigui que, i l'altra manera és que, evidentment, metges, infermers, infermeres han de treballar conjuntament, per tant, és una bona manera de començar, perquè tu estudies infermeria, tu estudies medicina, però clar, a la vida laboral vosaltres dos haureu d'interactuar.
Estem destinats a treballar junts, per tant, com abans hi comencem a mirar-nos i posar doncs, abans ho podem entrenar, totalment d'acord. El tema és que, clar, logísticament això té una complexitat important, primer perquè físicament estem diferenciats, i realment el gran problema, perquè ho és que els plans d'estudis estan molt encursetats i et permeten poc moviment. Llavors aquí és on hi ha la gran dificultat, no? A veure amb quina assignatura ho vincules, que els crèdits, que les hores, que l'horari... Aquesta és majoritàriament la gran dificultat. Doncs, perquè voluntat, diguem, motivació o per coherència, doncs clar que ens agradaria fer-ne més, però bueno, un també ha de ser realista amb el que té davant, no?
És a dir, les ganes ja hi són, eh?
Sí, però a vegades això no és suficient. Sí.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt a l'Anna González que ens hagi volgut acompanyar. Com hem explicat, ella és coordinadora de simulació del grau de Medicina i també forma part d'aquest centre d'innovació en simulació d'aquest CISAR, que volíem parlar, doncs, aquests estudiants de Medicina i Infermeria que aprenen a treballar de manera interdisciplinària amb aquest programa de simulació. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per atendre'ns sempre. Moltíssimes gràcies.
Que vagi tot molt bé.
Que tingueu molt bon dia.
Igualment.
Adéu, una abraçada.
Adéu. Adéu, adéu.
Hora L, Catalunya Central.
Acabem. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Adéu-siau i fins demà.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
L'Euroganga d'Artés aquest any celebra el 25è aniversari. Dissabte, dia 1 de març, els comerços surten al carrer. Durant tot el dissabte podràs triar i remenar molta varietat de productes i amb uns descomptes increïbles, amb música pel carrer, animació i moltes sorpreses. Vine, Artés. Vine a l'Euroganga. Organitza Obertés, Unió de Botiguers d'Artés.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Come on, que no té cap ni peus i ens desten el que teníem ahir. Que boig el món que no vol aconseguir. Per fi esborrar del mapa aquelles coses que ni ens premi ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret. Allà t'oculta si en discret.
gent, tots de peu al cel, les copes tenen l'aire.
Ser Catalunya, la força de la conversa.
Tardes son las 12 en Canarias. España va a mandar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 1.000 millones de euros. Lo ha anunciado hace unos minutos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de líderes europeos que continúa hasta ahora en Kiev para apoyar a Zelensky en el tercer aniversario desde que comenzó la invasión. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Frente al giro de Estados Unidos, Sánchez ha reiterado el respaldo de España a Ucrania, a la que se ha comprometido a ayudar todo el tiempo que sea necesario. Asistencia militar con 1.000 millones de euros más durante este 2025.
Spain will continue to provide military support and equipment with even more determination that when we have done that what we have done in the past. In
this regard, millones que se suman a los más de 1.000 aportados ya en 2024, el gobierno se compromete a mantener su respaldo también cuando llegue el momento de la reconstrucción. Sánchez ha celebrado que haya esfuerzos por intentar alcanzar la paz, pero mantiene que cualquier acuerdo debe ser justo, sostenible y global, y ha puesto la entrada de Ucrania en la Unión Europea como objetivo.
We must ensure that Ukrainian joins the European Union as soon as we can. Whatever happens in the coming months,
Sánchez ha anunciado también la próxima apertura.